Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE, on avui abordarem, entre d'altres coses, la situació al futbol base blaugrana, que continuen les fugues. Albert Díez, què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, Vallori. I tu? Bona tarda a tothom.
Molt bé. Com ho heu passat a Open Camp?
Molt bé, molt bé.
Amb el Pepe
sí, senyor.
De
primer, gràcies per la invitació. Molt bé, molt recomanable. Qui no conegui aquest parc temàtic de l'esport, ubicat a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, ara que es compleixen els 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona. Activitats, sembla una falca, això, Vallori, si has de fer d'Open Camp, ja te la faig jo, amb més de 20 activitats esportives, on tu ets el protagonista.
Tu ets l'estat. Estrella.
Tu ets l'estrella, efectivament, ben coordinat, amb la seguretat que sempre és important, de monitors especialitzats, pots dinar allà, tenen food trucks, molt recomanable. I ara que, escolta, tu i jo que som pares, a vegades que no tenim clar on portar els nostres fills, en els casals d'estiu, jo demà ho recomano a l'escola del meu fill, fer una visita a Open Camp, sí senyor, molt bé.
Jo ja ho he fet, ja vaig estar fa uns dies amb el meu nano i vam passar un matí fantàstic, molt divertit.
Sí, vas anar a aquella activitat que estàs tu dins l'àrea, fas la rematada envoltat de càmeres i et surt després la fotografia en 3D.
Sí, sí.
És sensacional allò. Sí senyor, molt bé.
I vaig clavar un gol xutant faltes. Però a la gespa de l'Olímpic per l'escaire.
Vas superar la barrera del Barça o de l'Espanyol?
Fins i tot jo vaig quedar sorprès.
Molt bé, molt bé.
Per sobre de la tanca de l'Espanyol.
Ja m'ho imaginava, ja.
Anem amb les notícies del dia. Alanyà renova amb el Barça.
Sí, el club i el futbolista han arribat a un acord per renovar per 3 temporades, però si Alanyà forma part de la primera plantilla, l'acord s'ampliarà a 2 temporades més, és a dir, serà per 5. Per cert, l'entorn de Berratti no confirma que el 4 de juliol es presenti amb el Paris Saint-Germain.
La sub-21 finalista de l'Europeu.
Després de vèncer Itàlia per 3-1, el rival a la final és Alemanya, que ha passat als penals. La final el divendres vinent a 8:45 del vespre. Recordem que a Espanya hi ha el blaugrana Denis Suárez i els futuribles d'Olofeu i Héctor Bellerín.
A l'Espanyol s'allunya Mariano.
Sí, va passar, o passarà en aquest cas, de desitjat a gairebé impossible. L'aposta i l'oferta econòmica de l'Olímpic de Lió sembla agradar més al jugador i al Real Madrid, i l'Espanyol continua a l'espera de reforços.
El Manchester City molt a prop d'entrar a l'accionariat del Girona.
És una situació que el City ja té altres ciutats i amb altres conjunts, amb altres equips. El City pot arribar a ser accionista majoritari del Girona. Per cert, el conjunt de Montilivi vol començar la Lliga fora de casa per les reformes al seu estadi.
Navarro i Pau Ribas convocats per Espanya.
Com hem explicat en aquesta sintonia, Joan Carles Navarro, el capità del Barça i el capità d'Espanya, és a la llista d'11 que jugaran l'Europeu. Pau Ribas integra una segona llista d'on sortirà l'últim reforç de la primera i els suplents en cas de lesió de l'equipa de Sergio Escariolo.
I fitxatge d'alçada al Barça d'handbol.
Es diu Aaron Palmarsson, és islandès, té 26 anys, avui Mundo Deportivo avança que el Barça l'ha tancat per l'estiu de 2018, però el conjunt blaugrana a negociar amb el Vesprem perquè s'incorpori ja.
Avui comentarem tota l'actualitat esportiva de la jornada amb el Miguel Rico i l'Elías Israel, i a les xarxes que estem preguntant, Albert.
Les principals xarxes socials, el Facebook i el Twitter, d'una banda en clau Barça, volem saber si és acertada la política de planter del conjunt blaugrana, i en clau Perica, en clau Espanyol, volem saber si Didac Vila ha de venir gratis o l'Espanyol ha de pagar per ell, tant per la pregunta Barça com la pregunta Espanyol. Per opinar, al mur de Facebook, facebook.com/EsportsCopeCatalunya, i a Twitter som @EsportsCope. Et dic el de sempre, Vallori, no riguis, tot teu.
Gràcies, Albert. Passen 9 minuts de les 3 de la tarda. L'Héctor García està al control de so, la Raquel Sáez a la producció, us parla Joan Vallori, i la pilota ja roda EsportsCope.
Para que una avería no cambie tus planes, el servicio de asistencia de Berti no solo te lleva a ti, sino también a tus acompañantes y tu coche hasta el destino. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En Securitas Direct queremos que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas, sin tener que preocuparte por si van a entrar a robar en tu casa. Por eso ponemos a tu disposición nuestra alarma, la alarma que más hogares protege en España. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
Brillant classificació de la selecció espanyola sub-21 per la final de l'Europeu. El futur del futbol espanyol a nivell de seleccions amb aquesta generació de futbolistes que pugen sembla garantit. I molts d'ells seran protagonistes del mercat en quan s'acabi la competició. Veurem què passa amb Bellerín, veurem què passa amb Deulofeu, veurem què passa amb Ceballos i veurem què passa també amb Sandro Ramírez, l'exdavanter del Barça que va marxar lliure, que fa només unes setmanes admetia obertament que tornaria encantat al Barça. La seva llibertat val 6 milions d'euros. Això sí és una oportunitat de mercat i no André Gómez per 35 milions fixes més 35 en variables.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Comencem, com fem pràcticament cada dia, amb el bloc dedicat al Mercato Barça. Manuel Oliveros, hola, bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
Molt bé, i avui sí, podem començar. Anaïs Martí, què tal? Molt bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Amb una notícia oficial, que és que Carles Alanyà continua al Barça.
Així és, ja és oficial. Carles Alanyà renova amb el Barça per les pròximes tres temporades. En cas de formar finalment part de la primera plantilla, la seva renovació s'ampliaria dues temporades més i la seva clàusula arribaria als 75 milions d'euros. Carles Alanyà és dels que porta tota la vida al Barça, migcampista de 19 anys, que sempre ha dit que el seu somni és triomfar aquí. De moment, sembla que els seus passos ja s'encaminen cap al primer equip, tot i que començarà l'aventura a segona A amb el filial. És un dels imprescindibles en aquest Barça B de Gerard López.
Si no queda de moment oli del tot clar si jugarà al primer equip, si jugarà al filial, suposo que depèn molt també de com queda finalment definida la primera plantilla, que hi ha moltes coses a l'aire encara, no?
Clar, perquè aquesta frase de en cas de jugar al primer equip serien dues temporades més, què significa? Que jugarà aquesta temporada?
Clar. Jo crec que depèn de com quedi la plantilla.
Que serà dins de dos anys?
Jo crec que depèn de com quedi la plantilla. Clar, si vens a Arda Turan, si vens a Rafinha, pots tenir lloc, si no, és més difícil.
Sí, sí, des del Barça diuen que pujarien dos jugadors, en principi Marlon, segurament Alanyà, però jo crec que estan a l'espera de saber què diu de manera ja taxativa després de la pretemporada, per exemple, Ernesto Valverde.
També,
no?
També és un factor definitiu, clar. Marco Verratti, després de fondre-li el telèfon a trucades en els últims dies, avui ha despenjat el seu representant i has pogut intercanviar un parell de frases amb ell.
Sí, molt discret el representant de Marco Verratti. El que sí que ens queda clar és que segueix aquest pols entre el jugador que volen el Barça i el PSG. Després de totes les informacions que han anat sortint aquests dies, el seu representant, que recordem fa just una setmana es reunia a Milà amb el director esportiu del PSG per dir-li que la voluntat del jugador era marxar, avui ens ha confirmat amb un escuet ja veremos que el futbolista està meditant si presentar-se o no el pròxim 4 de juliol a l'inici de pretemporada amb el PSG. De moment, Marco Verratti està de vacances a Eivissa pendent dels moviments que es produeixin. A tot això, què fa el Barça? Doncs el president Bartomeu tranquil·litzava l'aficionat en una entrevista a Vinesports i sobre Verratti no es mulla, però sí expressa total confiança en la feina de Robert Fernández.
No, yo no puedo hablar de jugadores. Este jugador concretamente tiene contrato con el Paris Saint-Germain, por lo tanto es un jugador de otro club. Yo solamente confío mucho en el trabajo de Robert, pero sin decir nombres, no. Y quiero ni saberlos. Ellos saben que conviene, que necesitamos para la próxima temporada y están trabajando muy duro para ello. El final del Barça puede estar tranquilo, que el año que viene tendremos un equipo muy competitivo, un equipo que va desde el primer día pues, a luchar por ganar todos los títulos posibles.
A veure si és veritat. Verratti és un dels grans noms del Mercato a Can Barça, l'altre és el de Bellerín, que ahir, Anaïs, després de classificar-se per la final de l'Europeu Sub-21, va passar pel partidazo.
Sí, i va parlar una mica del seu futur, no gaire, com venim explicant aquests dies, aquesta operació entre Héctor Bellerín i el Barça serà llarga. De moment, concentració total i absoluta en aquesta final, i després ja sí que tocarà centrar-se en el futur d'Héctor Bellerín. Així ho confirmava el mateix futbolista als micròfons del partidazo de la Cope.
No, la verdad que ahora yo te digo, estoy concentrado en la sub-21, tenemos el último paso ahora por dar y bueno, cuando acabe esto ya se hablará de lo demás.
No nos das ninguna pista, ¿no?
Nada.
¿Pero seguirás hablando inglés o no?
Bueno, no lo sé, quien me hable en inglés le contestaré en inglés.
Héctor, mucha suerte para la final, gracias.
De nada, muchas gracias.
Hasta luego.
Home, igual al vestidor del Barça algun se li dirigeix en anglès la propera temporada.
Sí, sí, o al Passeig de Gràcia,
també,
no?
Algun turista.
Quan estigui per aquí, no? Sí, sí. I ell parla d'anglès, o allà o aquí.
Una última cosa, Anaïs. Adrià Hurtolà, després de jugar cedit l'última temporada a l'Alavés, torna al Barça i a veure quin serà el seu paper. Estarà una mica a cavall entre el primer equip i el filial.
Així és, a falta de confirmació oficial, Adrià Hurtolà tornaria al Barça després d'un any cedit, com deies, a l'Alavés. Li quedava una temporada més de cessió opcional, però el Barça l'ha volgut recuperar. El porter té contracte fins al 2019, està a punt de complir 24 anys i tornaria com a porter del Barça B, però amb matisos. Com ja sabem, el Barça ha eliminat la figura del tercer porter del primer equip per evitar que es repeteixin casos com el de Jordi Masip, que pràcticament no va tenir minuts. El paper d'Hurtolà seria jugar amb el filial i quan sigui necessari, llavors sí, pujaria al primer equip per ajudar. Aquesta situació inclou que Hurtolà entreni alguns dies sota les ordres de Valverde.
Perfecte, aquesta és l'actualitat a Can Barça. Gràcies, Anaïs.
Adeu.
I ens aturem ara una estona a abordar, a analitzar la situació del futbol base a Can Barça, amb el filial a segona divisió A, sí, però un filial construït a cop de fitxatges les dues últimes temporades, i paral·lelament estem assistint a una fuga de talents els darrers dies amb els casos d'Embula, el Mónaco i d'Eric García al City com a casos més destacats. En parlem amb David Vilajoana, que era el responsable del futbol a la candidatura de Toni Freixa a les últimes eleccions. Aquell projecte tenia la Masia com a pedra angular del projecte. El David està, a més, portant el filial a l'equip sub-23 de l'Europa. David Vilajoana, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Molt bona tarda, molt bé, i tu?
Molt bé, gràcies.
Perfecte. Escolta, la primera pregunta és segurament molt genèrica, però preguntaria d'entrada si t'agrada la política de cantera que està aplicant la directiva del Barça en les últimes temporades.
Home, jo crec que més que parlar de política de cantera hem de parlar de si s'estan prenent les decisions adequades. Jo crec que amb criteri que podria tenir diferent, però jo crec que la prioritat que ha tingut l'actual junta directiva és prioritzar l'ascens del filial, i com qui diu, aquest any hem venut una mica l'ànima al diable. Tot i així, jo crec que des del punt de vista de la cantera, no hi ha per una mala o una tasca de la Junta, jo crec que la conclusió que puc donar, o la meva opinió, és que a la cantera encara es pot fer i es pot millorar moltíssim. S'han de fer moltes coses, hi ha d'haver un canvi de 180 graus per poder, en definitiva, treure el que jo crec que ha de ser sí o sí el futur del Barça, que és la pedrera. En l'actual context del futbol, jo crec que en cap cas arribarem als èxits que hem tingut si no comptem amb la pedrera.
Quan dius s'han venut l'ànima al diable, vols dir que han prioritzat l'ascens a segona A, la progressió de futbolistes que venen, per exemple, des del juvenil, incorporant jugadors directament al filial les dues últimes temporades?
Correcte, és a dir, realment jo crec que s'ha prioritzat, i com si aquest era l'objectiu s'ha aconseguit, és a dir, s'ha de dir que no s'ha de felicitar per l'ascens, però bueno, a un preu alt, a un preu que és el que és a dir, realment ara la composició del filial del Barça B no està format prioritàriament per gent de la casa, hi ha hagut molts xatxes, hi ha una veterania, jo no dic que hi hagi d'haver-hi un mix, perquè la veterania també és el tenir gent ja amb una experiència de futbol és també una manera d'aprenentatge pels joves, és important que tinguin al costat gent amb experiència i amb un canal de transmissió també que dona l'experiència en el joc, però tot i així és clar que aquests dos anys la prioritat està a pujar, està molt bé, evidentment. Jo sóc dels que penso que si la pedrera del Barça es treballa, és concret que s'ha de treballar, perfectament hauríem de ser capaços de tenir un equip a segona A, un filial a segona A, amb la majoria de gent de la casa i formada a la casa, amb complements, evident, però, escolta, no em remeto a èpoques més llunyanes, ja sóc una mica de nano, però jo tinc la sort que he tingut amb un germà que ha jugat al Barça B, i jo recordo perfectament que les pretemporades al Barça B jugava l'equip de segona i de tercera i els fotien pallisses amb el juvenil. El juvenil del Barça guanyava la carrera aquí de tercera i de segona B. A pretemporada eren aquests equips els que s'enfrontaven. I això ara no és a dir, s'ha de recuperar, és a dir, la qualitat ha de tornar. Jo sóc dels que penso una mica com el Johan Cruyff, és a dir, que quan un jugador té qualitat pot jugar allà on vulgui. I també sóc dels que penso que no s'ha prioritzat l'aspecte físic, i això jo crec que sí que és una tendència que està canviant al futbol, i també jo ho estic veient una mica en el futbol base del Barça, i aquesta és una gran crítica que jo tinc, perquè jo soc dels que penso que, que el futbol és amb la pilota i amb els peus, i per això hi ha l'atletisme, el que vulgui córrer 600 metres ja hi ha l'atletisme. Llavors jo considero que el valor de la tècnica era la prioritat que es va marcar el Johan, era la prioritat d'un senyor que és el Laura Ruiz, que jo soc un amant i ja ho sabeu perquè ho vaig explicar, jo he sigut deixeble i m'ho crec, i també crec que hi ha una evolució, jo crec que el futbol és una pilota, i en aquest moment és la crítica que jo tinc, jo crec que hem de prioritzar una altra, anar als orígens i pensar que el futbol és una pilota.
Aquesta política de la que parlàvem, David, explica en part també la fuga de talents a la que estem assistint els últims dies, un degoteig constant de jugadors dels equips de base del Barça cap a fora?
Home, jo realment no sóc coneixedor, perquè no estic a dins i no sé realment quines han sigut les autèntiques causes, que s'haurien de saber, perquè si es fes un seguiment de tots els xavals de la base, haurien de saber en quin moment i per què marxen, i hauríem de tenir inclús analitzat el per què. Dit això, també és cert que hi ha un component claríssim d'afecció. Jo crec que si som capaços de generar afecció als jugadors, al club, hi ha diverses maneres, i moltes maneres que no es fan, però que es poden arribar a fer, jo crec que el que s'ha de fer és dificultar que tots aquests xavals, en el moment que han de prendre una decisió, decideixin marxar. És a dir, i una part principal de fer, jo crec, és que no veuen un cel destapat per sobre d'ells. És a dir, jo crec que cada cop tenen menys referents de la casa, joves referents que pugen. I realment, si això és així, potser també és cert que i ens hem de posar a la pell d'aquests xavals o dels seus representants, que pensen que en definitiva són gent que es volen dedicar i volen viure del futbol, i si veuen que tenen menys possibilitats de dedicar-se a la seva professió, doncs és lògic que es busquin la vida més enllà del Barça. Ara, és un problema greu, i jo et diria que jo en definitiva el que primer que hi hauria és haver-hi, com que és estratègic, i realment el planter, com dieu vosaltres, jo crec que el pal de paller del Barça ha de ser el planter, aquí ha d'haver-hi una mobilització 100%, i si realment arribem a la conclusió per qüestions regulatòries, per qüestions legals, per qüestions contractuals, no s'hi pot fer res, sí que jo crec que el soci ha de tenir, se li ha de comunicar, de dir, senyors, miri, hem posat en marxa tot tipus de mecanismes, tot tipus de circumstàncies, d'acord? Però, malauradament, escolti, els diners imperen i avui en dia els xavals pel cop són l'afecció al club és menor i el que prima realment és el tema diner i professionalització. Però jo crec que aquí hi ha una reflexió i no s'ha de deixar passar ni un dia més per arribar almenys i tenir una conclusió clara del que hem de fer i com podem posar barreres antifuga de talents o dificultar-les, perquè en definitiva si no es pot fer res, el que hem de fer és dificultar-ho. I no estic parlant només de diner, estic parlant de moltes altres qüestions, és a dir, de marcar carrers professionals en el si del club, a nivell esportiu, que és com es fa en moltes empreses. La fila de talent a les empreses només es fa via paguen més. Hi ha gent que valora en les organitzacions altres qüestions diferents que el propi diner. Llavors, si realment som capaços de posar en marxa mecanismes de retenció de talent, que això ja està molt escrit i molt dit, jo crec que el que farem és no evitarem el 100% un problema, perquè això existirà sempre han marxat jugadors i continuaran marxant jugadors, però carai, almenys hem de ser capaços de retenir el màxim de talents possibles i confiar en les possibilitats que té el Barça com a club per donar-los cabuda i per donar-los una carrera professional. Que per això, entre altres qüestions, ens gastem molts quartos, o el club es gasta molts quartos en la Masia.
Molt bé, David, una última cosa. En les últimes temporades també hem trobat a faltar apostes valentes a nivell de primer equip a l'hora d'incorporar futbolistes que vinguin de categories inferiors. Esperem que amb Valverde això canviï una mica.
Això és la clau. Tu ja pots fer el que vulguis, pots preguntar al David mil qüestions, poden venir savis i explicar-te la història que vulguis, però tot passa per l'autèntica creença que tinc i el responsable del primer equip, l'entrenador del primer equip, en la gent de la casa, en els jugadors. Però també et dic una cosa, això també no només ha de venir dirigit per l'entrenador, sinó també ha de ser de la pròpia política de club. És a dir, jo no... salvant distàncies, però l'Atlètic de Bilbao, perquè ve per imposat per estatuts, com qui diu, però l'entrenador que ve sap perfectament que ha de comptar amb la gent de la casa. I aquí a la Barça, l'entrenador que ve ha de saber que ha de comptar amb la gent de la casa. Per què? Però també és una autoexigència. Si tu estàs obligant el primer entrenador a que compti amb la gent de la casa, has d'obligar els teus propis a la teva pròpia estructura tècnica, etcètera, de crear jugadors perquè se'n pugui aprofitar el primer entrenador de l'equip, perquè evidentment si és un desert i no hi ha jugadors, això també és un problema per l'entrenador del primer equip, i tots volem tenir el Barça a dalt de tot, perquè escolta, romàntic sí, però jo sóc dels que m'agrada guanyar i que el Barça guanyi Champions i Lligues, però jo crec que segurament aquestes Champions i Lligues s'aconseguiran no més fàcilment, perquè és molt, molt difícil, hi ha molta competència, però segur que estem en millor disposició de guanyar aquests títols si tenim gent de la casa, si creem bons jugadors, talent, i això ha de venir en doble direcció, del primer entrenador, però evidentment de política i filosofia de la pròpia casa.
David Vilajoana, un autèntic plaer. Gràcies per atendre'ns i fins una altra. Una abraçada.
Una abraçada. Adéu.
D'aquest assumpte en continuem parlant d'aquí a uns minuts al debat d'Esports Cope, avui amb el Miguel Rico i l'Elias Israel. També parlarem de la brillant classificació de la selecció espanyola sub-21 per la final de l'Europeu, ahir Espanya 3, Itàlia 1, amb hat-trick de Saúl Ñíguez, el futbolista de l'Atlètic de Madrid. La final a 8:45 aquest divendres, Espanya-Alemanya, transmesa per Tiempo de Juego a la cadena Cope. Us recordo també que avui tenim la primera semifinal de la Copa Confederacions a partir de les 8, Portugal-Xile. Per mi és la final anticipada, demà la segona semifinal entre Mèxic i Alemanya, i ja que estem repassant partits, dir també que la primera ronda de la Champions en partit d'anada, disputat ahir a Armènia, a l'Esquer d'Armènia 1, Santa Coloma d'Andorra 0, el partit de tornada el proper 4 de juliol. I aquest divendres es disputarà a l'estadi del Camp Nou un partit benèfic entre les llegendes del Barça contra les llegendes del Manchester United, un partit que ha coordinat José Mari Vaquero. José Mari, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, com estem?
Molt bé, i tu, todo bien?
Bien, un poquito calorcito ya, ¿eh?
Un poquito demasiado, ¿no?
Ya dice, hemos, hace tiempo.
Hemos entrado a un verano fuertes. Estos, con mucha humedad, la verdad. Sí, pero bueno, sí. Así somos. Cuando hay frío nos quejamos y cuando hay calor también. Somos
tendrá que hacer calor en verano, ¿no? Eso es así, ¿no?
Sí, así es. Bueno. Y mira el turismo que hay. Yo especialmente que vivo aquí en Sitges, la verdad que yo creo que este año va a batir todos los récords de extranjeros.
Sí, sí, sí. Bueno, oye, se presenta bonito el partido de leyendas del viernes, ¿eh?
Bueno, la verdad que yo creo que es un proyecto que ya llevamos ahí como trabajándolo, ¿no? Para intentar hacerlo lo más profesional y lo mejor posible, pues prácticamente un año, y bueno, hemos jugado algún partido, un par de partidos, y es un poco la presentación oficial en casa, y la verdad que ilusionado, porque siempre volver al Camp Nou siempre es bonito, y además mucho más con alguno de estos jugadores que va a tener la suerte de compartir el viernes, ¿no?
Sí, hombre, jugadores como Rivaldo, como sobre todo Ronaldinho, ¿no? Que seguramente a la gente es el futbolista que más ganas tienen de ver, ¿no?
Sí, mucho. La verdad que, bueno, sabemos que además en el Barça han pasado muchos brasileños, y muy buenos, por cierto, pero también Belletti, está Emilson como brasileño, pues está... jugadores como Yuli, o sea, muchos jugadores del mundo, jugadores que han ganado torneos o trofeos individuales, balones de oro, botas de oro a nivel mundial, y que todavía, claro, a diferencia de mí, por ejemplo, pues todavía son muy muy jovencitos, y yo creo que todavía es verdad que no están al nivel de primer equipo, pero hay jugadores que francamente están muy muy bien.
¿Tú dirigirás el partido desde el banquillo?
Sí, la idea sí, es que estemos ahí con Charlie y podamos pues disfrutar y controlar, como digo, a estos fenómenos, porque ellos han sido como te digo, muchos de ellos números uno en el mundo, y quieras o no, pues al final todo el mundo guarda un poquito sus egos, ¿no?
¿Y la alineación la haces tú o Charlie o los dos?
Bueno, más o menos.
¿Ya la sabéis? Cosas. No, adelántala. Adelanta la alineación.
No, si todavía no sé los que van a venir. No, yo creo que mañana tarde la idea es que podamos entrenar un rato todos los que estemos, y a partir de ahí sabes que hasta última hora, es decir, una de las ventajas que tiene esto y desventaja es la misma, es que sabes que todo el mundo viene, en este caso es un tema solidario, todo el mundo viene por venir y aportar cosas, y entonces, pues claro, cada uno de estos jugadores están repartidos por el mundo, cada uno tiene sus propios compromisos, muchas veces profesionales que cambian de un día para otro, muchos de ellos, tipo, por ejemplo, Beretti mismo, pues colabora con un equipo en Brasil, Juli colabora en Francia, es decir, claro, al final sabes que a última hora si te llaman por una cuestión profesional, pues tienes que entender que esto puede pasar, ¿no? Mm. Pero la verdad que creo que vamos a estar la mayoría y, como te digo, ellos también, el Manchester es un equipo histórico que, mm-hmm. que yo creo que va a venir con los jugadores con los que nosotros competíamos en nuestra época y, por lo tanto, pues ojalá venga gente a ver el partido. Es a las 7 de la tarde, hará un poquito calorcito, pero pero tampoco es tan tarde, luego se puede ir a cenar.
Mm. Oye, hay que subrayar eso, ¿eh? Que es un partido benéfico, que las entradas van de 10 a 21 euros, pero que se recaudan fondos para el Hospital Sant Joan de Déu y para la lucha contra el cáncer en niños, ¿eh?
Efectivamente, toda la vida, yo desde que he venido a Barcelona siempre he ido muchas veces a la clínica de San Juan de Dios, diría que cada año he ido una o dos veces, y el hecho de que se haya afianzado en el tiempo, tantos cambios que hay en el fútbol y en la vida, pero que se haya afianzado esa colaboración entre el Barça y San Juan de Dios, yo creo que es algo fantástico, sobre todo por lo que tú estás diciendo, porque es una lucha contra algo que a cualquier familia nos puede pasar en cualquier momento, y sobre todo pues los chavales, darles una opción de vida y que se pueda seguir estudiando y trabajando contra eso, ¿no?
¿Cuáles son los fijos? ¿Sabes los fijos que vienen?
Bueno, hay bastantes fijos, hombre. Fijos, está, sí. Por decir algo de los nuestros de casa de toda la vida, pues estaríamos hablando de Nadal, Goicoechea, Juan Carlos, Popescu, Wilson, sabes que es el colaborador de aquí, Beretti, sí. Davis, Mendieta, Ronaldinho, Rivaldo, Juli, Simao.
¿Y aquí pasó?
Bueno, me he quedado alguno, pero bueno, Angoy, está en la portería, que ya estuvo el partido de Beirut, que estuvo, la verdad, que muy bien. Y ya te digo, prácticamente, pues la mayoría de los que están convocados, yo creo que van a venir. Es un bonito equipo. Kluivert, que se me olvidaba, ¿sí? Que yo estaba a última hora por cuestiones laborales, pues puede ser que alguno no venga, pero no creo. Yo creo que todos estos están confirmadísimos.
Perfecto, José Mari. Oye, siempre un par de preguntas de actualidad. Aprovechamos.
No difíciles, que estamos en...
No, fáciles. No, lo que es difícil es que el Barça acabe fichando los objetivos que se ha marcado Berratti y Bellerín, porque ir a fichar al Arsenal y al PSG no es fácil, José Mari.
Es complicado, sí.
Bueno, no es fácil, pero me imagino que es algo que yo creo que en este tipo de situaciones, ya aparte de la voluntad, también está un poco la estrategia de todo el mundo, no solo del que vende, sino también del que compra. Entonces, bueno, vamos a esperar un poco cuál es el desenlace. Son jugadores buenos, son jugadores jóvenes, jugadores que pueden luchar por la titularidad y por lo tanto pueden aportar cosas positivas, pero como te digo, aquí en este mundo tan económico ahora mismo, con cantidades tan astronómicas, pues la estrategia tiene que ser importante, ¿no?
¿Tú crees en eso de que el jugador siempre acaba jugando donde quiere jugar?
No siempre, yo creo que solo uno o dos jugadores en el mundo tal vez podrían hacer ese tipo de situaciones, ¿no? El resto, por muy bueno que seas, la verdad que hoy día los equipos, tanto, por ejemplo, los que estás hablando, el Arsenal o el Paris Saint-Germain, son equipos muy sólidos económicamente, y si en un momento determinado pues se sienten traicionados por un jugador, pueden tomar tranquilamente la responsabilidad de decir, oye, pues mira, tampoco te vamos a dejar ir. Es decir, no. Esto ha cambiado mucho. Es verdad que, como te digo, tal vez un jugador puntual puede provocarte esa situación, pero el resto no.
Muy bien. José Mari Vaquero, un placer como siempre. Muchas gracias, que vaya todo bien el viernes, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias a vosotros y lo que hemos hablado. Creo que puede ser una fiesta bonita. Todo lo que se recauda es, como has dicho muy bien, para el Hospital San Juan de Dios, para la lucha contra el cáncer, y luchar y aportar algo a los chavales que están ahí, a los que puedan ir, y a sus familias, y nosotros pondremos nuestra parte de granito de arena.
Sí, señor, animamos a todo el mundo a que vaya. Un abrazo, José Mari.
Enhorabuena.
Adeu, buena tarde.
Ja ho dèiem abans amb l'Albert, un planning magnífic pels nanos, ara que estan de vacances, per viure un dia únic amb la família, el lloc on es van celebrar els Jocs Olímpics de Barcelona, Open Camp, és el parc temàtic del món de l'esport, on podràs divertir-te en les més de 20 experiències olímpicament divertides. A més, les entrades Oli són a preus molt assequibles.
Sí, tant.
A partir de 7,50 euros fins al 30 de juny, i ja saps que les pots aconseguir a través de Ticketmaster, del Corte Inglés, de La Vanguardia i també a través de la pàgina web opencamp.com.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, porque los revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Y ahora con un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Como los pañales Dodot Activity Extra o Sensitive recién nacido, comprando dos, la segunda unidad sale a 6,75 euros.
En Hipercor y supermercado del Corte Inglés.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Marví? Buenos días.
Ay, Carlos, lo mío fue.
Es Mediodía COPE.
Es la tarde.
Los oyentes también estáis hablando de la ropa, las cosas que guardáis en casa. Nos
dice Aloise que...
Es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
Sí, para mí el regalo es hablar con vosotros ya, de verdad.
¡Ole, ole!
Es COPE.
Eres tú.
¿Por qué siempre se cierran los semáforos cuando llego tarde? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si no tengo multas?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
12 metros de altura. El reto más difícil. El azar. La confianza. La estrategia. Se ponen a prueba. Tienes que ganar la partida. Al rival a batir. Enfréntate al muro. The Wall. El viernes a las 10:30 de la noche en Telecinco.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Va, que vaig repartint bracafés per tothom. Oliu, què vols avui?
Ristretto.
Ristretto. L'Oli és l'únic que no sabia què volia, perquè sé que el Miguel Rico vol un talladet, modalitat desgraciat, com sempre. Què tal, Miguel? Molt bona tarda.
Sí, bona tarda, però ja la vull, eh?
Amb gel, sí, que fa molta calor. Perfecte. Sí. I també sé que l'Elias Israel, des d'Esport You, em demanarà un cafecito bombón, ¿verdad, Elias?
Para no variar, siempre un café bombón.
Muy bien. Oye, de dulce está la selección española sub-21, Elías, ¿eh? Qué bien juegan, ¿eh? Qué bien, ¿eh?
Bueno, sobre todo el segundo tiempo ayer fue sencillamente espectacular. La eclosión internacional de Dani Ceballos, que seguramente ha tenido algún partido bueno en el Betis, pero una exhibición como la que dio ayer no se le ha visto desde que es futbolista. Yo creo que es su consagración a nivel internacional y, bueno, la figura de Saúl es un hombre jugando con niños prácticamente, ¿no? Una superioridad, los tres goles que marca, cómo los hace... El liderazgo que tiene esta selección, ha sido que ha abierto el mancado en todos los partidos de España, pues un jugador que está por encima del campeonato.
Oye, se dice que Ceballos tiene un acuerdo con el Madrid, ¿sabes algo?
Bueno, lo que tiene es, lo que sí que hay es un interés del Madrid, que seguramente después de lo de ayer se ha acrecentado pues por muchísimo. Hay pues una ganga en el mercado ahora mismo Ceballos, porque son 9 millones su salida de Betis, lo cual le hace asequible, yo creo que a cualquier, a casi la mitad de los equipos españoles y a toda la Premier, pero el Real Madrid podría estar interesado en dejarle un año del Betis para que cogiese más cuajo con Quique Setién, que seguro que es un entrenador que le va a entender muy bien y el año que viene pues ya acabar su contratación o incorporarle, vamos.
Miguel, y otra ganga es Sandro, que salió del Barça hace 4 días regalado y por 6 millones de euros se lo van a rifar también, ¿eh?
Bueno, este es ganga.
¿Verdad?
Sí. Bueno, no sé. Creo que él puede elegir, además, entre los que se le están rifando, y yo desearle lo mejor, porque chico que ha creído en sí mismo y ha sido capaz de demostrarle a los que dudaban que estaban equivocados con él, que tiene nivel para jugar en un grande y no solo de vez en cuando, sino todos los domingos.
Hizo declaraciones hace un mes, me parece, cuando terminaba la temporada en el Málaga, en el partidazo, diciendo que a él le gustaría, porque su corazón es culé, volver al Barça. Pero claro, el Barça no tiene Suárez, no mueve absolutamente nada por él. Y Ceballos, ¿recuerdas, Miguel, qué partidazo hizo el día del Betis-Barça?
Bueno,
aquella mañana.
Es que técnicamente es un jugador espléndido. No sé si luego su cabeza está también amueblada o no, pero y eso es un hándicap para todos los equipos, para el Madrid, el Barça o también el Betis. Pero eso actualmente no sé cómo está la cosa, pero indudablemente si la referencia fuese el de el partido este que tú dices o el que jugó ayer mismo, que claro, es un jugador primer nivel.
Sí, hombre, ahora que hablas así de Ceballos, Elías, también el caso es parecido al de Deulofeu, ¿no? Es un jugador también distinto, con mucho uno contra uno, con gol, futbolísticamente nadie tiene dudas, pero bueno, es un jugador que ha pasado por muchos equipos y no estabiliza, y ahora vamos a ver qué pasa en el Barça, si se queda o si sale a otro sitio.
Bueno, son estos futbolistas que de su cualidad no pueden, su cualidad no pueden convertirla en un inconveniente. El ser bueno, el ser distinto, el ser hasta cierto punto único, no debería ser un problema si eso se sabe llevar con la profesionalidad que conviene.
Elías,
yo creo que tiene que ver con entrenadores que les comprendan, porque es muy curioso el caso, ¿no? De Deulo, que en los clubes a los que ha jugado pues pasa como pasa, y en la selección sub 21 es el capitán, un referente, titular indiscutible, considerado en la federación como uno de los valores más importantes e incluso con capacidad para verle en la selección absoluta en cuanto tenga continuidad a su equipo. Eso es sorprendente. Respecto a Sandro, a mí lo que me consta es que la oferta más importante a nivel económico es del Everton.
Del Everton.
Y del Everton, son 7 millones para él, ¿no? Es una cosa absolutamente escandalosa. Sí, Koeman estuvo viéndole en Málaga con Cines Carvajal. Y a partir de ahí yo creo que dejan muy mal lugar a la Secretaría Técnica del Barcelona, no por dejarla de salir, sino por no garantizarse una opción de compra, una opción de recompra, una posibilidad de tener un posible traspaso a otro club y llevarte una cantidad. Es que nunca podré entender esa operación de dejarle salir como se dejó salir.
Bueno, sí, Miguel, se hace difícil de explicar y más ahora mismo en esta coyuntura actual, ¿no? Pero claro, se va Sandro, viene Alcácer por una millonada. Y el papel que ha hecho Alcácer esta temporada, pues sí, perfectamente lo podría haber hecho Sandro, claro que sí.
Bueno, es lo que cuenta Elías. A Sandro le dejaron ir argumentando que se le agradecían los servicios prestados por haber continuado un año más en el Barcelona ganando poco dinero cuando se podía haber ido a otro equipo. No se ha reservado efectivamente ni una cláusula de recompra, ni una preferencia, ni un tanteo, ni nada. Bueno, eso demostraría que no, que tampoco confiaban mucho en él. Él este año se ha salido, ha sido uno de los jugadores determinantes de la liga. No diré que él solito ha mantenido al Málaga en primera, pero ha sido determinante, y ahora le toca a él hacer el negocio que no ha querido hacer el Barcelona.
Acabamos de conocer que Alaña sigue en el Barça. Bueno, era un secreto a voces y hace días que lo habíamos comentado. Elías, ¿le ves sitio en el primer equipo o no?
Yo es que creo que hay una necesidad de que el Barça envíe un mensaje a que hay que abrir la puerta de la cantera otra vez. O sea, yo, viendo estas salidas que ahora parece que están en plan goteo, saliendo jugadores de la cantera del Barça hacia otros clubes importantes de Europa. Y al final, yo creo que el Barça, si por algo se le valora todo este proyecto, después de estos últimos 15 años, es seguramente pues como ha abierto la Masía, como genera un modelo de envidia mundial, y eso pues pasa porque los jugadores llegan al primer equipo. Si eso no funciona así, y el caso de Sandro, el de Munir, jugadores que salen para que entren otros, que no aportan mucho más, porque si su papel va a ser secundario, perfectamente los jugadores de la cantera yo creo que están capacitados para asumir ese papel. Y Alaña yo creo que es un jugador llamado a ser un jugador importante en el fútbol español, pero claro, para eso tiene que jugar.
El tema, Miguel, es que el comunicado que ha hecho el Barça no lo aclara en el comunicado de la renovación, no aclara si va a ser primer equipo o filial. Entiendo que también quizá el motivo es porque la plantilla está por definir todavía.
Bueno, me imagino que siendo esta temporada una en la que debuta el entrenador, no existe un trabajo de continuidad. Valverde querrá hablar con los futbolistas, verlos y valorar las decisiones. A mí eso no me preocupa, porque dentro de dentro de 15 días está la pelota rodando y puede haber todo tipo de decisiones. A mí lo único que me preocupa respecto al asunto de la cantera es que si hay valor para prescindir de uno como Sandro, tiene que haber valor para poner a uno como Sandro. con el mismo riesgo de equivocarte si lo pones como si lo dejas marcharte.
Oye, y las fugas que se están produciendo últimamente, Miguel, fugas entre comillas, evidentemente, de sobre todo las de Mbula y la de Eric García con destino al Manchester City, que son dos chavales que apuntaban alto en la estructura del Barça. ¿Eso te preocupa? ¿Crees que es inevitable? ¿Crees que se puede evitar?
Bueno, hay de todo. Hay una parte evitable, que es aportar por ellos, y hay una inevitable, que es el periodo de formación, que puede considerar distinto el Barcelona a otro club. Pero bueno, pongamos por caso Mbola. Tiene 18 años y se va al Mónaco, donde la estrella es uno de 18, que se llama Mbappé. Ahí apuestan por los futbolistas con 18 años para el primer equipo, y aquí en este momento no. Por lo tanto, entiendo que se vaya.
Sí, es difícil, Elías, luchar contra eso, ¿no?
Sí, evidentemente. O sea, por eso hay que generar desde la identidad la posibilidad de que los jugadores debuten en tu primer equipo. Porque si ellos no ven esa opción, van a elegir la opción que económicamente les sea más rentable y donde vean un proyecto donde se cree en la juventud, donde los entrenadores hayan demostrado que apuestan por ellos, y lo tiran los jugadores, lo que quieren es jugar, y con esas edades muchísimo más, y lo que quieren es lucir. Y si se sienten con capacidad para jugar en primeros equipos, pues eso es lo que quieren hacer.
Sí, sí, lo que decía anteriormente David Villajuana, ¿no? Que debe de existir un espíritu en el equipo, en el club, como anteriormente, en anteriores épocas, que la gente pues diga, no, prefiero quedarme que no ir al Mónaco y tal, porque aquí sé que tarde o temprano voy a estar en el primer equipo. Pero es que ahora no existe esa
voluntad. Bueno, es que ahora lo que existe, Manolo, es el concepto tarde o temprano. No se sabe exactamente qué tiempo es. Si repasamos los últimos años, veremos que no hay incorporaciones. Puede ser que sea como consecuencia de que no ha habido buena cosecha en la Masía. Pero paralelamente yo veo que equipos importantes van firmando jugadores de la Masía, y yo creo que con intención, claro, de ponerlos en sus equipos titulares.
Pero igual sería más importante el confiar en la gente de aquí que contratar jugadores de por ahí para subir a segunda división, ¿eh? ¿Por qué se sube a segunda división A y por qué con jugadores de fuera? No tiene ningún sentido.
Bueno, las dos cosas son importantes.
Con los de aquí no iban a subir. Por eso lo importante del año que viene no es en qué posición va a quedar el Barça B en segunda A. Es saber cuántos jugadores de la academia de formación juegan en el Barça B. Todo lo demás es literatura.
Elías, ¿qué vas a decir?
Sí, iba a decir que pasa por dos cosas. Una, por el modelo de club. En teoría, el Barça sí que vocacionalmente quiere que sus jugadores suban al primer equipo, aunque con políticas como la del segundo equipo a veces pueden disimularlo. Y la otra, que para mí es la más importante, es la figura del entrenador. Y yo creo que en ese sentido Valverde es un hombre atrevido. O sea, que él, si ve un joven con capacidad para jugar, lo ha demostrado siempre, lo ha puesto a jugar. Si eso ocurre, eso es una llamada, eso es un efecto llamada a todos los canteranos que ven la puerta abierta. Entonces creen en ese proyecto y creen que ahí pueden triunfar. Y oye, además, si sienten esos colores, con más motivo.
Perfecto. Ahí le dejamos de momento, amigos. Miguel Rico, Elías Israel, un abrazo fuerte, ¿eh?
Abrazo.
Hasta luego,
familia. Adeu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Una altra atractiva i bona proposta pels propers dies: passar-se per Indoor Karting Barcelona, que és el millor karting d'Europa. Tens karts de nova generació i nou asfalt. I a més, pots fer moltes coses més. Tens un bowling de 8 pistes, tens el restaurant Pit Stop de menjar americà i també el laser tag més gran i amb la temàtica més impactant d'Espanya. Saps on està, no, Oli?
Sant Feliu de Llobregat.
Sant Feliu de Llobregat, a la sortida 8 per la 7. Per més informació podeu trucar al 93-685-7500 o consultar la pàgina web indoorkartingbarcelona.com.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas increíbles.
Ahora, por ejemplo, tienes juegos de sábanas de 90 o 105 centímetros por solo 11,99 euros.
Y de 135 o 150 centímetros por solo 17,99 euros.
Solo en Hipercor y en hipercor.es.
15 metros de altura. El reto más difícil. El azar. La confianza. La estrategia. Se ponen a prueba. Tienes que ganar la partida. Al rival a batir. Enfréntate al muro. The Wall. El viernes a las 10:30 de la noche en Telecinco.
Ir al cine un sábado por la tarde con tu hijo a ver una peli de Alegres Ratoncitos Cantarines mientras tu equipo se juega el ascenso exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Doncs de l'Espanyol parlem a 10 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Atenció que s'escapa la possibilitat d'incorporar Mariano, el davanter del Real Madrid. Manel Expósito, bona tarda.
Bona tarda, Pat Jori. Doncs efectivament, Mariano és cada dia una realitat més fictícia, tot i que la primera opció del davanter del Real Madrid sempre ha estat el conjunt blanquiblau. Qualsevol possibilitat s'esvaeix després de veure com l'overbooking que té la davantera perica es fa més complicat, ja que Felipe Caicedo i Álvaro Vázquez són dues sortides que es compliquen bastant a l'Espanyol. Segons ha pogut saber Esports Cope, l'acord amb l'Olympique de Lyon es troba molt a prop i el Real Madrid obtindria 8 milions d'euros pel traspàs amb opció de recompra.
Gràcies, Manel. I de l'Espanyol al Girona, que està en procés de ser adquirit la majoria del paquet accionarial pel Manchester City. Raquel Sáez, buenas tardes.
Hola, Batllori. Se espera que se haga oficial un nuevo acuerdo entre Girona y Manchester City, un acuerdo de compra del club gerundense. A falta de cerrar algunos flecos, los ingleses se quedarían el 80% de las acciones del club, que a día de hoy pertenecen a un grupo de comunicación francés. Lo que queda por saber es el nuevo reparto, si todo lo controlará el City, si entrará Pep Guardiola en la nueva estructura, porque el hermano de Pep es el que está negociando la compra. En lo deportivo, Montilivi no estará listo para el primer partido de la Liga. El Girona va a pedir a la Federación jugar su primer encuentro como visitante. Desde el club confían en que las reformas estén terminadas para el primer partido en casa. No contemplan otra posibilidad antes del debut en casa. El club debe renovar el césped, mejorar la iluminación y ampliar las gradas.
Gràcies, Raquel. I per tancar futbol, lamentar la mort d'Antoni Palau, als 53 anys, víctima d'un infart, un dels futbolistes més importants d'aquell Lleida que va militar a primera divisió, una pèrdua molt sentida a Lleida. Ens en parla el company de Cope Lleida, el Sergi Tor.
Sempre amb el set a l'esquena, jugador excel sempre al territori de la banda dreta, corria amb classe, driblador i tenia un guant a la cama. Les seves entrades de fora a dins eren mig gol, pur extrem. L'afició lleidatana, àvida d'ídols i referents, el va batejar el rei, perquè era el nostre Pelé, el de Lleida, el de Torrefarrera. Fins i tot una cançó, Rei Palau, transmeté les sensacions que provocava al camp d'esports. Una anècdota. Ell, que volava al camp, tenia pànic als viatges en avió. Sempre votava en contra de desplaçar-se amb aquest mitjà de transport a Càdiz, Màlaga o Ferrol. Volia l'autocar i les partides de botifarra. Ho passava tan malament que era una altra època, podia anar a la cabina del pilot entre rialles i bromes dels companys. El Lleida Esportiu ha anunciat que crearà al camp d'esports l'accés número 7 a Antoni Palau. Pels que travessin aquesta porta, per veure els partits, ho faran recordant un dels grans del futbol lleidatà.
Gràcies, Sergi, i descansi en pau, Antoni Palau. Anem al bàsquet, Albert, que estàvem pendents aquest matí de la llista per l'europeu de bàsquet que tenim aquest mes de setembre. Ja la coneixem i en aquesta llista està Joan Carles Navarro.
Com hem explicat aquí, Joan Carles Navarro i, com ahir a la tarda vam dir també, Pau Ribas. Bàsicament perquè hi han dues llistes, perquè la gent ho entengui. Una llista d'11, que són els que, si no hi ha lesions, ni hi ha entrebancs d'última hora, aniran a l'Eurobàsquet. Són 11, no són 12. La plantilla ha de ser de 12. Per què? Perquè d'una segona llista formada per 16 jugadors sortirà aquest últim que ha de formar part de la llista A i els possibles recanvis o substituts dels possibles lesionats, que esperem no sigui així. La llista A d'11 treballarà a l'agost. La llista B de 16 començarà a treballar al juliol. I a la llista està Joan Carles Navarro. D'ell ha parlat avui, vaja, és el capità del Barça, però és que és el capità d'Espanya. Sergio Escariolo, el seleccionador.
Cuando no ha estado, le hemos echado de menos. Esperamos que Juan Carlos nos pueda aportar en la cancha momentos puntuales de calidad y de creatividad, y fuera de la cancha una contribución para poder transmitir los valores de este equipo.
Sergio Escariolo parlant de Navarro. En aquesta llista l'acompanyen, per exemple, els germans Gasol, és la columna vertebral d'Espanya, l'habitual, sense Felipe Reyes i Rudi Fernández, com també m'ha explicat aquí. Està Pau, està Marc, està Ricky, jugadors catalans. I a la llista B trobem Pierre Oriola, jugador del València, el jugador català Guillem Vives també, i Pau Ribas, que recordaràs està inèdit durant tota la temporada, es va lesionar a l'Eurolliga al mes de novembre, però si l'ha inclòs i anirà bé aquesta pretemporada, l'ha inclòs el seleccionador Sergio Escariolo.
Del bàsquet a l'handbol. Que també hi ha notícia important, notícia que avancen els companys de Mundo Deportivo, i és que el Barça es fa amb els serveis d'una de les estrelles de l'handbol mundial. Parlem del central islandès Aron Palmarsson, de 26 anys, que actualment juga al Veszprém hongarès. L'acord és per la temporada 18-19, no la propera temporada, sinó la següent, però el jugador ja vol venir al Barça aquesta temporada. Veurem si el Barça i el Veszprém poden arribar a un acord perquè la incorporació es faci ja de cara a la propera temporada. I de l'handbol al waterpolo, perquè avui tenim a les piscines Picornell una Espanya-Itàlia per recordar aquella memorable final dels Jocs Olímpics de l'any 92 de Barcelona, que es va resoldre a favor d'Itàlia després de tres pròrrogues. Joan Estruc, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, aquest cop seran les seleccions actuals absolutes d'Espanya i Itàlia qui reviuran aquella final com a homenatge a aquelles seleccions. Els protagonistes d'aquella final estaran presents al partit i rebran un homenatge abans de l'enfrontament. Un partit que, a més, servirà com a preparació pel Mundial que començarà el pròxim 17 de juliol a Hongria. Així doncs, aquesta tarda, a partir de les 7, a la piscina Bernat Picornell de Barcelona, i de forma gratuïta per tothom, Espanya i Itàlia, per recordar aquella final memorable de Barcelona 92.
Doncs saludem a un dels protagonistes d'aquella final. Actualment és el seleccionador espanyol femení de waterpolo. Estic parlant del Miki Oca. Miki, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, va ser bonito, ¿no?, esta tarde volver a la Picornell para rememorar aquella histórica final.
Sí, sí, sobre todo porque también nos vamos a reencontrar todos y bueno, pues eso está muy bien, hace mucha ilusión.
¿Os veis a menudo los miembros de aquella generación de jugadores o ya muy de vez en cuando?
Bueno, algunos nos vemos más a menudo porque compartimos profesión, vaya, y nos vemos bastante a menudo, pero hay otros con los que estamos más distanciados, pero bueno, por cuestiones de que alguno vive fuera o tienen trabajos diferentes. Pero bueno, sí, más o menos nos vamos viendo.
Uh-huh. Fue una final, todos los que la vimos, es de aquellos acontecimientos deportivos que no se te olvidan en la vida, Miki.
Bueno, aunque ya hace mucho tiempo, olvidarse bueno, tampoco igual se ha olvidado, pero vamos.
No.
Ya sí, queda muy lejano, pero bueno, sí, fue una cosa, fue bonito, a la vez triste, porque bueno, nos quedamos con la plata cuando queríamos el oro. Pero bueno, es un bonito recuerdo.
Tres prórrogas, es lo que te iba a preguntar al final, a pesar de que es una derrota, ¿el recuerdo es agridulce, es dulce o es amargo?
Bueno, a ver, siempre yo creo que tiene un poco de ambas, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo es una final olímpica en casa, que bueno, es una medalla de plata, tampoco está nada mal, pero bueno, siempre un poquito de pesar por no haber conseguido el oro.
Fue una derrota por eso, Miki, a pesar de que perdisteis la final después de tres prórrogas, que sí que sirve para abrir la década dorada del waterpolo español.
Bueno, yo creo que aprendimos todo mucho de aquella final. Aprendimos mucho y eso nos sirvió pues eso, ¿no? Para luego poder en Atlanta, ¿no?, un poquito más tarde coger el oro, y luego a partir de ahí ese equipo cogió dos oros más, así que bueno, de algo sirvió, claro que sí.
Oye, acabo, tú llevas muchos años ya al frente de la selección femenina, que estáis haciendo grandísimas cosas los últimos años, pero te pregunto por la selección masculina. ¿Cómo ves el presente y el futuro de la selección masculina de waterpolo?
Bueno, yo lo veo, la verdad que lo veo bien. Han empezado el ciclo olímpico con una buena renovación, con jugadores jóvenes que tienen talento y que, bueno, pues necesitan adaptarse a la competición de internacional de alto nivel, pero yo creo que se está haciendo un buen trabajo y soy bastante optimista.
Perfecto. Miki Oka, muchas gracias por atendernos y que vaya muy bien esta tarde.
Muchas gracias, un abrazo.
Estem ja al darrer minut d'Esports Cope. Què tenim d'última hora, Albert?
A veure, Ballori, m'expliquen que el Barça és molt a prop de tancar el Barça a l'assa de bàsquet a Unalé. Jugador del Bamberg d'Alemanya, Darius Miller. I què passa quan un entrenador deixa un club però finiquita el contracte? Que se'n va potser al seu país, està més còmode. Georgios Barjokas en declaracions a Grècia Cosmo TV. Jo mai vaig escollir els jugadors de la plantilla i... Si un equip té jugadors que ho han de deixar i no ho entenen, tenen un problema. Ves no sigui per Navarro això i pel Barça, eh?
Vaya indirecta o més aviat directa.
Directa, jo crec diria, que és un crotxer... Sí, directa sí, sí, a la mandíbula.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Adéu, Oli.
Adéu.
Les 4.